l'Infomatí.
2:15, comença l'Info Migdia. Dolors Lieuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Fem el repàs en titulars. Falta un mes per la Marató, la cita solidària de Catalunya que compleix un quart de segle i que enguany fixa l'objectiu en l'ictus i les lesions medulars i cerebrals.
Doncs hi parlarem a l'Info Migdia de la programació que prepara Calella per la Marató, un any més volcada en organitzar activitats de tot tipus per recaptar diners que aniran destinats a la investigació mèdica i científica. Avui serà amb nosaltres Miquel Martí.
I ja s'han posat a la venda les entrades pel musical Jesucrist Superstar.
Un projecte solidari també per la Marató de TV3 que impulsa l'associació Teatre Solidari. Els dies de la funció són dissabte 10 de desembre a les 10 de la nit i diumenge 11 a les 7 del vespre.
L'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella ha destinat en el que portem d'any 44.900 euros per combatre la pobresa energètica.
Es tracta de poc més de 500 ajuts directes a famílies i gent gran amb problemes per fer front al pagament de factures de serveis bàsics com l'aigua, la llum i el gas. Entrevistarem la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Núria Parell.
El tàndem Buc Parella opta a dirigir l'executiva local del PDeCAT.
Segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió, només s'hi presentarà una candidatura a l'assemblea d'elecció de la nova executiva local que el PDeCAT ha convocat per dilluns. És l'encapçalada pel regidor Marc Buc, que opta a la presidència del Partit Demòcrata, fent tàndem amb la també regidora, primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Núria Parella, que ocuparia la vicepresidència dins una executiva ja perfilada.
S'acosten canvis en el temps de cara a la setmana que ve, una gran borrasca sobre la península que durarà dies i que deixarà grans quantitats de pluja.
El Maresme no en serà cap excepció i, segons apunta el meteoròleg del Consell Comarcal Joaquim Serra, a partir de dilluns la situació vindrà marcada per la variabilitat i la inestabilitat arran, arribant al seu punt màxim dimecres, quan s'esperen pluges generals i abundoses.
I l'Ironman Barcelona 2017 penja el cartell de complet.
Esgotades totes les inscripcions generals per l'Ironman de l'octubre, que es disputarà el diumenge dia 1 amb seu a Calella, l'organització ho atribueix a l'esforç que totes les parts implicades fan per millorar i consolidar la prova esportiva, que comptarà amb la participació de 3.000 triatletes en un 90% internacionals.
D'aquí a un mes i poques hores arrencarà la Marató Solidària de Catalunya, la que organitza la televisió pública catalana, però que és de tots nosaltres. Serà la 25a edició de la Marató enguany, dedicada a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals.
Tot i que la Marató en si mateixa arrencarà de bon matí, el diumenge 18 de desembre, amb una programació especial de TV3, el moviment solidari que genera al seu voltant comença molt i molt abans. Gairebé se solapen entre edicions perquè és molta la moguda que hi ha a totes i cadascuna de les poblacions de Catalunya que sempre es volquen perquè el famós marcador doni a altes hores de la matinada una xifra important per avançar, per contribuir a la investigació científica i mèdica. Justament a un mes vista ja s'ha presentat la música que acompanyarà aquesta edició. És la veu de Mònica Naranjo en la cançó de presentació de la Marató enregistrada al videoclip. A la Sagrada Família és una de les cançons recollides en el disc commemoratiu d'aquesta 25a edició. Serà un doble CD que es vendrà de l'1 al 4 de desembre amb els principals diaris i que recull 11 cançons d'edicions anteriors i que han estat triades pels espectadors de TV3. N'estem, en podem sentir ara de fons alguns artistes. Sense por, sigui el que hagi de ser, els seus somnis que tu i jo. I participen en aquesta edició artistes de la talla d'Ainhoa Arteta, Nek, Ana Belén, també Joan Manuel Serrat o Edurne i Pablo López, a més de Ramon Miravet i l'Orquestra de Cambra Musicae.
La Marató Escalfa Motors estan a punt de prendre la sortida i també a Calella, on la coordinadora, participada per particulars, entitats i també l'Ajuntament de Calella, fa setmanes que treballa per tancar-ne també la programació, que no varia gaire respecte a edicions anteriors.
Els primers actes seran la Marató de Country, que es farà al Pavelló de la Muntanyeta el dijous 8 de desembre, l'endemà divendres, el concert amb la millor música de tots els temps a la fàbrica Llobet Guri. I no hi faltarà el sopar solidari a l'Hotel Santa Mònica, també actes de sensibilització, de divulgació científica, una caminada popular i molts altres, i també, especialment, tot el gruix d'actes, Emili, que es farà el mateix diumenge, el 18 de desembre.
Doncs sí, en parlem amb una de les persones que formen aquest equip solidari que fa que Calella porti moltes dosis d'esperança cap a les persones i les famílies amb qui cada any pensa la Marató. Miquel Martí, bon dia.
Bon dia.
Tot perfilat ja, tot a punt?
Bueno, falta acabar de perfilar algunes cosetes, però estem ja treballant amb ello i quasi bé està tot a punt.
Miquel, no sé si deia més, la 25a edició aquest any, no sé si en les primeres edicions a què es preparaven coses a Calella s'arribaria a pensar que arribaria el dia d'avui i que tot l'engranatge ja diríem que funciona, no?, per si sol.
Està funcionant per si sol, gràcies a tots els companys i tots els col·laboradors que tenim, que s'hi aboquen a totes, i gràcies a totes les entitats que fem una pinya, i per això som Calella per la Marató. I donar les gràcies des d'aquí a tothom i a tot el poble que ens ajuda amb regals, que no estan dintre de la Marató, però que ens ajuden amb altres coses.
Al peu del canó, des de fa 25 edicions, també, Calella per la Marató.
Nosaltres, jo concretament, fa 14 anys que estic al capdavant de Calella per la Marató, però suposo que antigament hi havia altres entitats que feien coses. El que passa que una cosa és fer-ho a entitats individuals, que la xifra són molt importants, però és petitona, com que fer-ho en conjunt, que fem una xifra molt més gran.
Dèiem els primers actes, els primers d'aquesta programació, aquesta Marató de Country, que és també ja un clàssic, un concert amb la millor música de tots els temps, dèiem, el divendres 9 de desembre.
El divendres 9 de desembre, bueno, el primer hi ha el Country, evidentment, agrair a l'agrupació de Country d'aquí Calella, que ens ajuda també moltíssim. De la nit temàtica, que la vam primer dedicar com a nit temàtica, doncs cada any canviem els seus objectius. Aquest any volem fer la millor música de tots els temps. Els de la nostra època vam ser podent tornar a ballar els balls lents que fèiem quan anàvem a la discoteca i recuperar una miqueta això. Hi haurà una miqueta de karaoke, bueno, anem a fer una festa divertida per passar-nos tots bé.
Després podrem parlar en detall d'aquest musical que preparen la gent de l'Associació de Teatre Solidari de Calella, que serà el 10 de desembre, i l'endemà hi haurà una trobada de cotxes en la que crec que tens alguna cosa a veure, per no dir molt.
Sí, aquesta, bueno, m'he embolicat i, bueno, vaig intentar, aviam si a través de tots els amics que tinc dintre el gremi de tallers i de que conec molta gent de cotxes antics, aviam si podíem fer una trobada i que aquesta trobada sigués a benefici també de la Marató. Anem a fer una prova. No sé com sortirà, perquè he tingut alguns petits lapsos, que a medida que vas fent les coses, doncs te'ls vas veient, però bueno, intentem com a mínim aportar sobre uns 100 vehicles entre motos i cotxes, que és el que seria el meu objectiu.
Sempre hi ha també, Miquel, un acte de divulgació científica en el qual s'incideix també en el tema de la Marató. Aquest any serà una taula rodona pel dia 15, oi?
Correcte, el dia 15 a 8:15 del vespre a la sala d'actes de la cooperativa es fa una taula rodona que hi haurà el doctor Espada, em sembla, Saltor, després hi haurà pacients i familiars per explicar. No serà una divulgació d'una malaltia, sinó que s'ha d'explicar experiències que crec que serà molt més amè i dinàmic.
Uh-huh. I hi haurà, no falla tampoc, és un dels clàssics de la programació, aquest sopar, el sopar de la Marató, que es fa tradicionalment a l'Hotel Santa Mònica i que en aquesta edició hi haurà un convidat especial, no?
Bueno, aquest any jo vaig estar buscant persones afectades d'ictus, vaig veure que el senyor Luqui Guri era un veí de Calella i afectat per ictus, i vaig trucar al seu representant, aviam si podia venir, i encantadíssim se va oferir a venir sense cobrar-nos res absolutament. Pues el dia del sopar tindrem el Luqui Guri juntament amb un DJ per animar també després de sopar, pues una miqueta la festa, no?
Quan es posaran a la venda les entrades pel sopar? I no sé, alguna, hi haurà sortejos?
Sí, bueno, com sempre intentem fer sortejos. Estem aquí, és on tenim una miqueta els lapsos, perquè parlar amb grans entitats, pues cada dia ens costa més i cada dia ens donen ens fan tardar més les coses. Vull dir, una de les coses que llama molt l'atenció però sempre és la samarreta firmada pels jugadors del Barça, els jugadors famosos del Barça. Tindrem la samarreta de l'Espanyol firmada pels seus jugadors, tindrem algú de la penya. Bueno, estem buscant alternatives. L'any passat va funcionar molt bé el de les sabates d'en Marc Gasol. Doncs, bueno, estem buscant alternatives, el que passa que no donem més a l'abast i no sé on tocar més portes per demanar això. Sí que també, ja que estic a la ràdio, m'agradaria fer una crida per si algú vol fer una ajuda, perquè per al sopar aquest necessitem pagar el que és el piano que ens demana el Lucky Guri, perquè és un piano de mitja cua i això ho tenim que llogar. ¿Vale? I jo estic buscant algun sponsor perquè així hi hagi més benefici en el tema de la marató. Si algú, bonament, doncs, vol col·laborar amb l'ajuda del lloguer d'aquest piano, doncs s'agrairà.
Doncs queda feta la crida, a veure si dient-ho també doncs, per la ràdio aconseguim trobar aquest espònsor per aquest piano que farà servir Lucky Guri en aquest sopar de la Marató que es farà el dia 17 de desembre a l'Hotel Santa Mònica. I què prepareu pel dia 18, que és el dia? És el dia de la Marató, és el dia que la gent ha de sortir al carrer i participar en els actes i, si més no, fer una mica de poble, no, Miquel?
Bueno, això és evident. Normalment ja coincidim molts anys amb altres activitats, com per exemple els concerts de les sardanes, l'assemblea de la cooperativa, però encara que coincidim, la gent surt al carrer i la gent s'aboca i ens ajuda. I aquest any doncs, bueno, es fa més o menys el que sempre es fa, al matí Plaça Catalunya amb totes les activitats, amb el ballet de la Mercè Panosa, amb els Vides Catalanes, la Oncolliga, els de Calella Marxa agafant la seva marxa solidària, els de la Maria José d'Adiam, totes les ampes, castells inflables. Bueno, això és el que es fa, se centra tota la plaça de Catalunya, uh-huh. I després no sabem a quina hora, perquè estem pendents d'altres coses, però entre 12 i 2 de la tarda es farà un Facebook a la plaça de l'Ajuntament, que això ens fa molta il·lusió, principalment a mi em fa molta il·lusió, perquè és una cosa que porten 4 mesos treballant i participen els malalts d'iptus. I és molt important, perquè una cosa tan senzilla com moure la mà amb ells els costa moltíssim. I estem pendents de si pot venir TV3. Si bé, i si no bé, tenim Telecalera, que també ens ho reproduirà. I a continuació d'aquest Facebook, el que farem serà treure un pastís sobre 200-250 persones per celebrar el 25 aniversari de la Marató de TV3.
Pastís i inclòs. Miquel, doncs, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem molt pendents d'aquests dies fins que arribi el dia de la Marató, dels actes i les activitats que es fan.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
I l'Associació de Teatre Solidari de Calella, ho dèiem, té el musical preparat per aquesta marató. És l'obra Jesucrist Superstar, amb una doble funció, el dissabte 10 de desembre a les 10 de la nit i diumenge 11 a les 7 del vespre.
Serà la representació de dissabte, quan tota la recaptació es destinarà al pot de Calella per la marató. L'endemà els diners seran per l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital, també per l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris. Hi ha més de 50 persones cantant en directe que treballen des del mes d'abril per interpretar aquesta òpera rock d'Andrew Lloyd Webber, però en català, una tasca difícil però agraïda pels actors, ho ha comentat Ramon de Calassanz.
Ha costat ara. El ser una obra amb una música molt lleugera, de fet és una òpera rock, doncs bueno, ha motivat a la gent, la música en ritme motiva. La traducció l'hem fet des de zero, perquè les que havíem vist no ens ha acabat de fer el pes perquè no coincidien gaire amb l'original en anglès, i bé, crec que hem fet una bona feina en aquest aspecte també. Sobretot vull posar èmfasi amb la gent que va venir voluntàriament al càsting que vam convocar el mes de febrer i que ha estat treballant sense descans durant tot aquest quasi un any.
Doncs actors que han estat treballant intensament quasi un any, com deia el director de l'obra Ramon de Calassanz, tots ells artistes amateurs. Les entrades per veure Jesucrist Superstar es vendran al preu de 10 euros. També hi ha fila zero a la disposició de les persones que no puguin anar a veure l'obra però vulguin fer un donatiu. L'any passat Calella per la Marató va sumar 1.000 euros de la taquilla de Boscos Endins. Va ser llavors l'estrena d'aquesta entitat artística amb caràcter social que un any més pensa en la marató de TV3.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella ha destinat des del mes de gener fins a dia d'avui 44.900 euros per pagar factures d'aigua, de llum i gas de famílies calellenques que pateixen pobresa energètica.
Això es tradueix en 509 ajuts directes, als quals també se li ha de sumar els 4.866 euros del Fons Social de Gestaigua, que es destina a pagar factures d'aquest subministrament. Des de l'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella destaquen la bona comunicació existent que hi ha entre els serveis socials i també els departaments específics que tenen els casos de pobresa energètica, de vulnerabilitat de les companyies de l'aigua, el gas i la llum.
I en parlem de tot plegat, ho fem amb la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, amb Núria Parella. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
L'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella ha estat alerta des d'un primer moment amb possibles casos de pobresa energètica, oi?
Sí, de fet, sempre és un tema que s'ha treballat molt des de serveis socials. Sempre que presentem les memòries es podrà veure que els subministraments a la llar sempre ha sigut un puntal de la despesa econòmica dels ajuts mensuals de l'Ajuntament, però fa poc es va crear una nova llei, que és la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Aquesta llei estableix un protocol obligat de comunicació als serveis socials abans de portar a terme un tall de subministraments. És a dir, quan hi ha un cas d'alguna persona que no pot pagar els subministraments, se li fa un avís dient que si no paga les seves dades es poden passar a serveis socials. Si aquesta persona contesta afirmativament o no contesta, vol dir que dona autorització i la companyia que dona els subministraments comunica als serveis socials municipals doncs que hi ha aquest cas d'impagament. Serveis socials, si és que són usuaris ja habituals del servei, en parla, i si no, si és un usuari que no ha vingut mai, se'l crida i es mira de solucionar aquest tema, i mentre aquestes companyies no poden fer el tall de subministrament.
Uh-huh. Hi ha hagut casos de comunicacions d'aquestes de les companyies a l'àrea de serveis socials de Calella?
Sí, de fet, quan hi ha aquests casos, la companyia subministradora demana un informe social a l'Ajuntament, i us hem de dir que aquest any s'han fet ja 52 informes per unitats familiars, diguem 52 famílies, que s'ha tingut aquest informe dient que no tallessin el subministrament.
I això es concentra en els mesos d'hivern?
No, de fet, aquests 52 informes s'han fet de gener fins a novembre. Jo us estic dient del que portem a l'any. Sí que és veritat que, sobretot a l'hivern, amb les onades de fred i tot això, hi ha un consum més elevat. I, bueno, no sé dius exactament si n'hi han hagut més ara fa uns dies, però, bueno, sí que és veritat que ara normalment, gener i febrer, que és quan fa més fred, hi ha més consum d'energia, i sí que sobretot a la gent gran des de serveis socials se'ls avisa que no tinguin por, que engeguin les estufes que necessitin, i si s'ha de fer una mica més de reforç econòmic a aquesta gent gran que tenen les pensions petites, sempre s'ha fet això, eh?
Aquests dies, amb el cas de Reus, s'ha posat al descobert, en aquest cas, una mala comunicació que hi havia entre l'Ajuntament i en el cas de l'empresa del gas. Aquí destaquen que hi ha molt bona relació, no?
O sigui, sí.
Que hi ha una coordinació entre els departaments de pobresa energètica d'aquestes grans empreses amb les tècniques de serveis socials.
Sí, ells quan convé ens envien aquests impagaments i demanen els informes, però a més les treballadores socials tenen uns correus directes dels departaments de pobresa energètica de totes aquestes companyies, i elles van passant els informes i van passant la informació. Nosaltres, de moment, la comunicació ha sigut fluida i s'està complint tot el que diu aquesta llei.
I en el cas de l'aigua també és una comunicació més directa, no?
Amb Gestaigua sí que us hem de dir que abans, fins i tot que hi hagués aquesta llei, ja hi havia una comunicació molt directa. Sempre al ser una empresa que és de gestió municipal, doncs abans que sortís la llei i tot aquest protocol ja es feia. Ja hi havia molt bona relació en aquest sentit.
Parlàvem de pobresa energètica, de col·lectius que són vulnerables en aquest sentit. Ahir parlàvem amb el conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal del Maresme, i sí que apuntava que segurament la gent gran, el col·lectiu de gent gran, són els que pateixen més aquests tipus de vulnerabilitat.
Bé, jo penso que el cas que aquest que se n'ha parlat aquesta setmana era una persona gran, totes les coses es compliquen, aquestes persones grans a vegades no entenen aquestes cartes que se'ls envien, no els hi costa molt a la gent gran anar a serveis socials, i en aquest sentit l'Ajuntament ja fa temps que treballa. Sabeu que fa un parell d'anys es va fer el programa dels serveis socials més a prop, que es va buscar totes les persones més grans de 80 anys que vivien soles a Calella, perquè és un col·lectiu a molt de risc. També s'ha fet la campanya del Cuida'm, doncs per crear xarxa, per si algú veu, doncs, per exemple, un veí veu que una persona gran no té subministres o no engega les estufes o tot això, doncs hi ha un programa que es diu el programa Cuida'm per avisar a l'Ajuntament que estiguin alerta en aquests casos. Dic que a partir d'aquí sí que els casos greus estan detectats i que hi ha un seguiment més exhaustiu des de serveis socials.
Però seria això, seria gent gran majoritàriament.
Sí, sí. Bueno, sí que us haig de dir que pobresa energètica no és només de gent gran, és de gent jove i de famílies amb nens, i vull dir que... Però clar, aquesta gent potser saben més el protocol de venir serveis socials, dels rebuts que han de dur, saben més com fer-ho tot això.
Tenen més informació.
Sí, i la gent gran, sobretot si viuen sols, que és el que us dic, que tenim força gent a Calella més gran de 80 anys que viuen sols, aquesta gent, pues, fer tots aquests tràmits els hi costa primer, perquè fer aquest primer pas d'anar a serveis socials, si no ho has fet mai, se't veu complicat, i tota la documentació i tot, doncs és complicat, però des d'aquí ja es fa tot el possible per ajudar-los.
Gràcies a la feina dels tècnics, que són ells els que van a veure les persones, no? Casos o famílies que puguin trobar-se amb aquestes situacions, perquè si bé que s'han iniciat aquests programes, com per exemple el Cuida'm, també d'apropar els serveis socials, tot i que estiguin molt focalitzats en uns tipus de amb ciutadans en concret, sí que fer una crida a tota la població en general, de comunicar qualsevol indici de que una persona ho està passant malament i que per ella mateixa no se'n pot sortir.
Clar, clar, és l'esperit d'aquest del Cuida'm, i jo penso que és un esperit ciutadà que l'hem de tenir tots, que si veiem un problema doncs hem d'avisar. Sí, dir-vos que de vegades costa una mica, que hi ha gent que no vol ser ajudada, bueno, però tot això és feina dels treballadors socials, que ells saben molt el que han de fer i saben com ho han d'enfocar, i bueno, agrair, és veritat, a la ciutadania, que és veritat que el programa Cuida'm funciona, que molts de comerços s'hi han adherit, i que realment, doncs, entitats bancàries, comerços, veïns i així, doncs moltes vegades ens fan molta ajuda en aquest sentit, tot i que des de serveis socials els casos més de risc es fan visites domiciliàries. Però bé, hi ha coses que no podem arribar a tot, i és veritat que la col·laboració ciutadana és important.
En el cas de la pobresa energètica també es fa un seguiment molt específic, no?, per part dels tècnics, de les famílies o de les persones que en són vulnerables, no?, a nivell de la facturació, de comprovar com és aquesta facturació, per ajudar-los també potser si es pot consumir menys o de quina manera es pot fer, no?
Sí, de fet, des de l'àrea de comerç i de consum se fan xerrades dels subministraments. Aquest any se n'ha fet una, per exemple, amb gent que nosaltres pensàvem que era col·lectiu de risc, que són qui ha anat en aquestes xerrades i ja ho ha decidit serveis socials, dir que els ajuts que es fan per subministres no es paguen mai, a no ser que fos una cosa molt extrema, però lo habitual és que no es paguen mai factures senceres, perquè hi ha d'haver un compromís per part de l'Ajuntament i una per part de l'usuari, i que si es fan consums excessius, tampoc es subvenciona al 100% un consum excessiu, i sí que se'ls demana, doncs, no sé, que si tenen problemes per begar l'aigua, que no facin consums excessius d'aigua, és de dir, doncs, tot el dia, no sé, m'ho invento, ara, banyeres plenes d'aigua fins a dalt, o se'ls assessora una mica de la millor manera d'estalviar una mica.
I ja per acabar, Núria, hem parlat d'aquests 44.900 euros en el que portem d'any. La xifra és similar, més o menys, d'anys anteriors?
Sí.
O es mantenen aquest...
Sí, de fet...
No va més, la situació?
Home, dius que, per exemple, del 2012 al 2014 tot va augmentant, els ajuts socials. Portem uns anys, tant amb aliments com d'això, pues, que la cosa se complica. Hi ha molta gent a l'atur i els subsidis es van acabant, i sí que és veritat. Potser, no ho sé, hauríem de mirar a final d'any. Jo ara no us ho puc dir de memòria.
Però la tendència és creixent.
Sí, sí, sí.
Núria Parella, la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Info Migdia.
Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El PDeCAT ha convocat per dilluns que ve l'assemblea d'elecció de l'executiva local del partit a Calella, ben s'ha presentat només una candidatura, segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió. En aquest cas, encapçalada pel regidor Marbuc, que opta a la presidència del Partit Demòcrata, fent tàndem amb la també regidora i primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Núria Parella, que ocuparia la vicepresidència dins una executiva que ja està perfilada.
Buc ha detallat a Ràdio Calella Televisió quines són les persones que formen part de l'equip amb què es presenta a les eleccions.
Poder treballar per millorar la societat de tots nosaltres, no? Doncs que els ciutadans tant de Calella com a nivell nacional doncs puguem, des de les nostres modestes aportacions, doncs intentar millorar entre tots la nostra ciutat, sobretot. Això ens motiva molt també doncs, el procés actual en què es troba el nostre país, Catalunya, que entenem doncs, que sense el PDeCAT ha de jugar un paper important i sense el PDeCAT doncs, no podríem entendre el procés actual.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I parlem ara d'actes polítics per avui. Parlem de la secció local d'Esquerra Calella, que ha organitzat per avui divendres una nova sessió del cicle de xerrades La República, que farem, la farem entre tots.
En aquesta ocasió visita Calella la diputada al Congrés dels Diputats, Anna Surra, que explicarà els avantatges de la independència per la gent que viu a Catalunya, sigui quin sigui el seu origen. La xerrada és a les 7 de la tarda al local d'Esquerra, al carrer Sant Josep.
I la territorial de l'ANC Calella per la independència ha organitzat també per aquesta tarda la presentació del llibre de Liz Castro, Molts granets de sorra, un llibre d'idees per canviar el món provades a Catalunya.
I que conté un recull de fotografies sobre el procés d'independència, entre les quals n'hi ha del fotògraf calellenc Tino Valdovieco. L'acte se celebrarà a 7:45 del vespre a la cooperativa L'Amistat, amb moderat per Xavier Pons Domènech.
I s'acosten canvis en el temps de cara a la setmana que ve, una gran borrasca sobre tota la península que durarà dies i que deixarà grans quantitats de pluja.
El meteoròleg del Consell Comarcal Joaquim Serra ha explicat que a partir de dilluns la situació vindrà marcada per la variabilitat i la inestabilitat arribant al seu punt màxim dimecres, quan s'esperen pluges generals i generoses.
Tenim una situació meteorològica per endavant a partir de la setmana entrant que vindrà marcada per la variabilitat, per la inestabilitat, i per un temps, doncs, fins i tot amb precipitacions que poden ser destacables, especialment de cara a dimecres, que és quan esperem el gruix d'una pertorbació que ens passarà pel damunt i que ha de garantir doncs, aquest temps doncs, força insegur. De fet, el més important d'aquest episodi és que serà això, serà un episodi, no serà un dos dies de pluja, sinó que molt probablement durant bona part d'aquesta setmana que ve haurem de parlar d'inestabilitat, de pluges, i ja ho anirem seguint, però és molt probable que també tinguem doncs això, precipitacions molt, molt abundants.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Parlem ja dels esports. Esgotades totes les inscripcions generals per l'Ironman Barcelona 2017, que es disputarà el diumenge 1 d'octubre amb seu a Calella. L'organització ho atribueix a l'esforç que totes les parts implicades, institucions, treballadors, cossos de seguretat i voluntaris, per millorar i consolidar la prova esportiva, que comptarà amb la participació de 3.000 triatletes en un 90% d'olors internacionals.
I el fet que en aquesta última edició s'hagi establert un nou rècord de la prova, explica Agustí Pérez, director de l'Ironman, ha donat l'empenta final per esgotar les inscripcions.
El baixar de les 8 hores amb el Patrick Nilsson en aquest mundillo és molt important, perquè la gent creu que aquest és un esdeveniment ràpid, com hem defensat sempre, i que és on poden anar a fer marques, no? Va ser el moment que creuava la meta, doncs, una mica ja comentaven que era aquesta punteta que ens faltava per poder assolir doncs, aquesta ràpidament, com diem nosaltres, el sold out, el tot venut.
L'Ironman Barcelona, a diferència del 70.3, congrega majoritàriament triatletes internacionals amb una participació gairebé testimonial dels locals en aquesta edició de llarga distància, és quan la prova demostra que és exponent de turisme esportiu.
I repassem també l'agenda esportiva del cap de setmana amb Adó i Chart.
La Unió Esportiva amb el Calella, després de la gran victòria a la pista del Sant Quirze, rival directe a la lluita pel títol, jugarà a casa contra el Sant Quirze, penúltim classificat amb 2 punts. El jugador de la UEC, Albert Mansac, considera vital jugar amb intensitat tots els partits, encara que els rivals teòricament siguin inferiors. El partit entre la Unió Esportiva amb el Calella i el Sant Quirze jugarà dissabte a 8:45 del vespre al pavelló calellenc. D'altra banda, el club de futbol Calella, després de l'empat a un gol contra el Sant Pol, s'enfrontarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Jove Esport. L'equip té moltes ganes de jugar aquest partit per treure's l'espina clavada de l'encontre de la setmana passada. Pel que fa al bàsquet, les noies jugaran un altre cop a casa, en aquest cas contra el Malgrat. Les noies de Jordi Fierret afronten aquest encontre amb la clara intenció de guanyar el primer partit a Calella. Aquest derbi es jugarà diumenge a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa als nois, són líders a la Lliga, que cap de setmana tenen jornada de descans. En tenis taula, les noies del Suris Calella jugaran a casa contra el Santa Eulàlia dissabte a les 5 de la tarda. Les nostres volen seguir la bona línia mostrada la setmana passada a la pista del Valladolid, on van guanyar 0-4. En Villes Catalanes, aquest dissabte a les 4 de la tarda a la zona esportiva de la Muntanyeta i amb la participació dels dos equips calellencs, Barri de Pequín i Calella Marxa, es disputarà la quarta jornada de Lliga. Per acabar, el Club Triatló Costa de Barcelona Maresme organitza aquest pròxim diumenge, per nois i noies de 7 a 17 anys, una presa de temps per iniciar-se al món dels triatlons. Aquest acte es durà a terme a la piscina del Club Natació Calella a partir de les 10 del matí. Les inscripcions són gratuïtes i hi haurà obsequis per tots els participants.
Arribem a les 2. Bon cap de setmana, Dolors.
Igualment.
Que vagi molt bé.